Joia. Element de gran valor, material o simbòlic, que destaca per la seva bellesa, la satisfacció que provoca o l'excel·lència excepcional de qui el posseeix o l'encarna. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.
La tarda de Catalunya Ràdio.
I avui fem el que fem al CAC. Novell, bona tarda.
Bona tarda.
I avui sí tenim el president dels noticiaris, Òscar Fernández, bona tarda.
Què vol dir avui sí tenim bona tarda?
Vam tenir a mitges.
Però tens gairebé sempre.
Sí, bueno, escolta, avui sí.
És que aquest avui sí és com falla molt, i llavors avui sí. Home.
De les vostres coses, jo no sé.
Com està la defensiva?
M'ofèn el comentari, Garriga. És que de debò.
Puc dir-li una cosa, l'Òscar?
Sí, digue-li.
Que fa molts anys que sempre admiro la paradinha aquesta que fas després de bona tarda de dimarts.
Perquè ho haig de pensar.
Ja, però jo sempre...
Però ja és marca de la casa.
Clar. Sí, perquè he pensat, això és casualitat. No, cada dia.
No sé en quin dia visc. Que cuia. Llavors fa que vagi de fer una paradinha per pensar avui quin dia és dimarts, i algun dia fins i tot m'he equivocat, eh? Llavors el Garriga em fa befa.
Ja em diràs tu, sí, total, quina feina tens. President d'informatius i fer un programa.
Res. Bueno, i aguantar gent com tu, també.
Aquesta és la pitjor de totes, perquè aquesta no la cobres.
No, sí.
Doncs és dimecres.
Veus?
17 de juny, i estem pendents de tot això. Perquè en parlarem també una mica a la tarda, sense cautelars i demanant confiança.
L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha declarat avui a l'Audiència Nacional pel cas Plus Ultra i per les joies que li van trobar a la caixa forta del seu despatx. En un comunicat, Zapatero ha demanat temps per demostrar la seva innocència. El jutge ha descartat retirar-li el passaport, a diferència del que demanava la Fiscalia Anticorrupció.
I a Catalunya, ho escoltàvem ara a última hora, pendents del foc.
Sí, tenim una de freda i una de calenta, podríem dir. Fa una hora us parlàvem d'un incendi al municipi de Torrefeta i Florejada, a la Segarra. Aquest està pràcticament apagat. Ara, en canvi, estem pendents d'un altre foc, en aquest cas, en un edifici de l'IRTA Cresa, a l'Universitat Autònoma de Barcelona, Cerdanyola del Vallès. Els bombers expliquen que la gent que hi havia a l'edifici ha marxat pels seus propis mitjans. El foc hauria començat fora de l'edifici, però ha acabat entrant en alguns laboratoris.
I tindrem també un ull posat. I filtrats els termes de l'acord d'alto el foc entre els Estats Units i l'Iran.
Sí, diversos mitjans han publicat aquest migdia els 14 punts del document que s'ha de signar divendres. Pendents de possibles modificacions, hi apareix, òbviament, la reobertura de l'estret d'Hormuz, també un alleujament financer per l'Iran i una reiteració que els ayatolars no produiran mai la bomba atòmica. La Casa Blanca diu, però, que el document no reflecteix el llenguatge del document real.
I als esports, aquesta tarda, debuta una altra de les favorites del Mundial, la favorita de Xavi Campos, per cert.
Portugal, amb Robert Martínez com a entrenador, s'enfronta al Congo a les 7. Més tard, a partir de les 10, Anglaterra, amb Anthony Gordon, juga contra Croàcia.
Portugal de Cristiano Ronaldo, recordem-ho.
Entre d'altres.
I aquesta tarda...
De Bernardo Silva, també.
Exacte, imagina't, cada cop ens cauen pitjor, sí, portuguesos. I aquesta tarda, de què estarem pendents?
Doncs de la visita d'Oriol Junqueras a Madrid. Allà es reunirà amb el grup parlamentari d'Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats. És una trobada més que interessant, tenint en compte el punt de vista diferent que tenen Junqueras i Rufián sobre la necessitat o no d'unir les esquerres estatals en una candidatura conjunta a les pròximes eleccions generals.
Doncs ho estarem explicant a Catalunya Ràdio, el 3-7 Info. Òscar Fernández, moltes gràcies i fins demà.
Si
correspon.
Bé, això dependrà de si tu fas el programa o no.
Ah, jo el faré segur.
Jo també.
Doncs aquí ens veurem.
Adéu.
Adéu-siau. El Queco Novell, que, entre altres personatges al Polònia, fa de José Luis Rodríguez Zapatero.
Sí, anava a dir feia.
Però ara el deus begut de recuperada.
Des de fa 3 setmanes o 4, és un... Sí.
S'ha convertit en un nou...
He hagut de tornar a veure com el feia.
Tu tens alguna mena de punts de dir, mira, aquestes frases, allò per refrescar ràpid?
No. Però he exagerat una mica, però ho tenia rovelladíssim. Aquesta setmana el torno a fer, em sembla.
Home, segur.
Sí, segur, vaja. Demà el faig. Demà el faig, sí. No sé, és un musical, no sé quin és. M'ho han de dir ara.
Però i quan te l'aprendràs?
Bueno, doncs ara, mentre estic aquí.
Et passen un exemple de la música, com és?
Passen l'original. Passen l'original.
Ho has de cantar a casa.
I passen una demo, o com es digui, d'algú per saber on has de fotre la lletra i per saber on van les síl·labes.
Val,
no? De la nova lletra que
quantes,
fem nosaltres.
I quantes preses és una cançó d'aquestes?
Depèn de la cançó. Depèn de la cançó, si és molt complicada, unes quantes. Pensa que nosaltres gravem la cançó abans.
La veu.
La veu.
I després interpreteu...
I després interpretem, perquè és millor per cantar-la bé.
Clar, clar, clar. Bé, doncs José Luis Rodríguez Zapatero, que torna a estar d'actualitat, l'expresident del govern espanyol es declara innocent davant del jutge i el jutge diu... O li diu al jutge que autoritza, que comprovi que no té diners ni empreses fora d'Espanya. Sí, Pastor, bona tarda.
Bona tarda, bona tarda.
Tot plegat després d'aquesta declaració a l'Audiència Nacional que investiga el cas Plus Ultra i també aquestes joies que es van trobar en una caixa forta al seu despatx.
Sí, en total una declaració que ha durat unes 3 hores. Zapatero, recordem, investigat per tràfic d'influències, d'una banda, en el rescat públic de la companyia Plus Ultra i també per frau fiscal i contraban per aquestes joies que dius que la policia li va trobar al despatx, valorades en més d'un milió d'euros. En un comunicat poc després de sortir dels tribunals, l'expresident del govern espanyol refermava la seva innocència, demanava confiança perquè la veritat, diu, s'acabarà obrint pas. Fiscalia i acusacions demanaven que li retiressin el passaport, però finalment el jutge ha rebutjat imposar-li cap mesura cautelar.
El que hem vist avui és inèdit. Per primera vegada, un expresident del govern espanyol declarant davant d'un jutge com a investigat. Què et diu aquesta imatge?
És una imatge... És dura, la imatge és molt dura. Fa molt mala pinta el tema joies, no, trobo? Perquè el tema Plus Ultra és molt difícil d'entendre. Vaja, segur que hi ha mil plecs i mil coses que ho fan complicat, però el tema joies, sobretot després de la filtració de les imatges, evidentment... quan es filtren les imatges és un tema molt llaminer.
Crida l'atenció.
I crida molt l'atenció. I ja és tema de cafès i de màquines de cafè de la feina i de... Perquè no són les arracades de l'àvia. No.
Per saber com ho viu l'entorn de l'expresident espanyol, tenim en línia algú que el coneix molt bé. Suso de Toro, escriptor i biògraf de Zapatero, autor de Madera de Zapatero, retrato de un presidente. Suso de Toro, bona tarda.
Sí. Hola, bona tarda.
Bé, per primera vegada un expresident declarant com a investigat. Com creus que ho ha viscut això el propi Zapatero?
Bueno, aquest cas mereix una novel·la, realment, o una sèrie de televisió. Una sèrie molt frenètica, molt ràpid, perquè en 29 dies es va triturar la imatge d'un president. Un president, a més que és dels tots els presidents el que tenia una imatge de valors, d'honradès, i també és important en el sistema polític espanyol perquè és el gran capital moral del PSOE. Con aquesta jugada podem dir que la... No solament és atacat el govern espanyol de Sánchez, també és atacat el propi PSOE. Realment pensem que en 29 dies tot va començar amb una filtració. Realment els protagonistes d'aquest procés judicial i polític no és el propi Zapatero, crec, sinó que són els filtradors. Comença amb una filtració des de la policia, que investigava què és, la Guàrdia Civil, als periòdics d'extrema dreta, com El Debate, OK Diario, The Objective, El Confidencial, a un sistema determinat, molt concret, la mediàtica madrileña, de la caverna madrileña, les dades facilitats amb una tipificació ja des del començ, com a delictes. Aquesta cosa condiciona, evidentment, a l'opinió pública, perquè el rest dels medis reproduïn, augmenten, continuen dant de voltes a aquestes filtracions, però també condicionen el jutge. També condicionen el jutge.
Bé, però el jutge sí que té totes les proves, el jutge té tots els elements davant, i per tant és el jutge qui s'entén que haurà de fer la feina d'aïllar-se del que diguin els mitjans i de valorar, no?, les proves del cas del Plus Ultra. I també aquestes joies, que ara ho deia el Queco, aquestes joies segurament potser no són tan importants, però han cridat molt l'atenció. A tu t'ha sorprès que passéssim d'una valoració de 30.000 euros a més d'un milió? No sé si t'ha desquadrat, si t'ha decebut, fins i tot.
Aquestes joies són precisament indicatives del caràcter de tot aquest procés polític. Aquestes joies són veritablement munició explosiva contra la imatge del propi president. El jutge té la informació que li va facilitar la UCO, no? Uh-huh. Una informació que assume com a pròpia en el seu auto, però en ningú moment fins ara va ser investigat la filtració. Les filtracions primeres, i tampoc van ser investigats les següents filtracions, perquè, claro, quan va parlar en José Luis Rodríguez Zapatero, el president Zapatero, sobre aquest procés, en el moment inicial, el tema era unes acusacions sobre moviments il·lícits empresarials, el cas Plus Ultra, aquesta cosa. Però no era previsible que un jutge embargasse les comptes bancaris, registrat la seva oficina, la seva secretària, abrisse la caixa forte, és a dir, unes coses impensables a un mes abans.
Sí, però en tot cas aquestes joies han aparegut i l'explicació que dona l'entorn de Zapatero al principi no quadra amb el que el jutge després interpreta. És a dir, que aquí, més enllà de les filtracions, que això segurament en el seu dia es podran determinar si hi ha hagut algun delicte o no de les filtracions, aquí l'important són aquestes joies, per exemple, que tenen un import molt, molt divers.
No, l'important no són aquestes joies, precisament. L'important era l'acusació inicial
Evidentment, però fixa't, avui el jutge deixa marxar Zapatero sense més mesures de les que ja havia pres, però el jutge avui també afirma que Zapatero no ha aconseguit desvirtuar els indicis racionals de criminalitat. Això ho diu avui el jutge. És a dir, que aquí hi ha un procés, que veurem com acaba, però que té una certa, com a mínim, indicis de certa solidesa inicial.
Vull recordar que estem parlant de 29 dies i que el nou processament sobre les tales joies, uh-huh, unes joies que estaven en el seu poder, en la seva caixa, que a qualquer de nosaltres, si tenim una caixa forta, no és el meu cas, a la casa se l'abren, poden trobar qualsevol cosa, i un jutge pot dir: ah, aquesta cosa ha de ser investigat, no? Bé, aquestes joies ell va declarar que són en part de la seva família, de la seva esposa, i també un altres són d'uns regals que va recibir el 2007. Podem valorar, discutir sobre si és correcte o no rebre regals presentes de dignatarios árabes quan van venir aquí o van a Madrid. Pues podem discutir d'aquestes coses, però en principi el que ell declara és que precisa, necessita més dies, no 4 dies, sinó més dies per poder provar la licitud d'aquesta possessió, de la possessió de les tales joies.
Uh-huh. En tot cas, Suso, tu has pogut...
I una altra cosa, disculpa.
Digues.
Una altra cosa. El tasament de les joies també és un tema a discutir, perquè la pròpia oficina, la pròpia empresa que tasa això, té vinculacions amb el PP madrileño. Per un lado, y por otro lado, el presidente Zapatero demana una otra tasación que fins ara no va poder, el judici no va permitir.
Això en tot cas és veritat que el jutge haurà d'investigar-ho, determinar-ho, Zapatero podrà donar explicacions. Tu has pogut parlar amb Zapatero aquestes últimes setmanes? No sé si has pogut mantenir alguna conversa.
Sí.
Com l'has vist?
Sí. Bé, ell és una persona que crec en la seva honradès. És a dir, precisament tots... hi ha persones que no... que mai creeran qualquer cosa que diga Zapatero. Hi ha persones que estan molt contentes perquè reafirmen els seus prejudicis acerca de Zapatero. Ara, ell és una persona con ètica i que va treballar estes anys en, precisament, con el seu propio nom, non a través de altres empreses, sinó con el seu propi nom i declarant el IRPF de cada treball que va fer. Doncs ell estava tranquil·lo i me ha dit, no hay nada por donde coger, lo tengo todo correcto, todo declarado y todo en ley, todo legal. Él tenia esa convicció d'estar fent les coses que eren permitides, les coses que li eren permitides i que ell considerava ètiques, fer-les, estava fent les coses correctament. Ara, des d'entonces, les coses canviaron. Precisament, lo que canvia és l'aparició de les joies que efectivamente afecta y molt a la imatge, perquè no és estètic des de ningún punt de vista. No és estètic la possessió de les joies. Ell tindrà que demostrar que és legal, que és, o que és correcte, o que era un comportament correcte en aquell moment. Tindrà que demostrar però efectivament el mal que es pretenia con aquest ja està fet.
Doncs
jo espero que hagi un efecte boomerang, i que la gent pugui comprovar a posteriori que era un home honrado, decente, i que feia o que trobava que era correcte.
Esperem que el judici permeti aclarir-ho tot i que coneguem la veritat sobre tot plegat. Suso de Toro, escriptor, biògraf de Zapatero, li agraïm molt que hagi estat la nostra trucada. Una abraçada.
Una abraçada, moltes gràcies. I disculpeu el meu català.
No, home, no, es nota que has fet un esforç i que l'has fet molt bé. Suso, una abraçada, moltes gràcies. Bé, doncs una defensa tancada de Zapatero,
sí,
del seu entorn.
Sí, bé, és l'amistat, no? Això ho fa l'amistat, suposo, que deu tenir Suso de Toro amb l'expresident Zapatero. Ell diu que li ha dit que està tot correcte, tal. Bueno, doncs ja ho veurem si està tot correcte.
Tant de bo el judici serveixi per aclarir-ho.
Bueno, el judici si n'hi ha, clar.
O el procés judicial, el procés. Que vagi per aclarir-ho.
Sí, sí.
Ara posarem paraules i les direm ben dites. I en aquest context, la corrupció ja té el seu propi diccionari. S'ha creat el primer diccionari de la corrupció i la transparència en llengua catalana.
L'han impulsat la Universitat Autònoma i el Termcat i incorpora expressions, suposo que coneixeu, no? Per exemple, fent el ventilador, aquesta la dominem, no?
Sí, abans es deia posar la merda davant del ventilador.
Doncs mira, sí, no? Aquesta...
Primera vegada que ho vaig sentir, deien he posat la merda davant del ventilador, que és el mateix, però...
Una mica
sense
més
posar
gràfic,
la,
no?
Sense posar la merda, en aquest cas, fent el ventilador.
I després sí. Hi ha paraules que jo no coneixia, no sé si vosaltres les coneixeu.
No.
Torró, sabem que és un dolç, però aplicat a la corrupció, torró, no, jo no sé
ni idea.
Què vol dir. O carolant.
El carolant.
Carolant?
És possible que ho hagi fet alguna vegada i no sàpiga què és.
Ah, en total són 200 entrades en aquest diccionari que es pot consultar en línia.
Elisabet Casademont forma part del Centre de Terminologia Termcat. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Per què cal un diccionari sobre la corrupció i per què ara? És gairebé una pregunta retòrica.
Home, perquè cal. Diccionaris, en principi, calen sempre per qualsevol àmbit i el de la corrupció n'és un més. I ha sortit ara perquè va ser ara, bueno, va ser fa un parell o tres d'anys que vam entrar en contacte amb, la, amb els especialistes de la Universitat Autònoma, del, del grup d'estudi en Grepic, i va ser parlant amb ells doncs, que vam acordar col·laborar conjuntament per elaborar un diccionari.
Us heu trobat que hi ha molt costum o molta... La gent està acostumada a fer servir termes en castellà i que a vegades no trobem la paraula? És a dir, això és un... En el cas de la corrupció hi havia com molts exemples d'aquests?
Sí, n'hi havia alguns. També el grup d'estudi de l'Autònoma està format per professors tant de dret com de història moderna, i ells estudien molt a partir de la part moderna històrica d'Espanya i l'estat espanyol. Llavors hi ha hagut conceptes que han sortit doncs, vinculats a la història, i llavors aquests potser sí n'hi ha que són en castellà.
Clar, perquè, Queco, jo et dic, parlem de mordides. Clar, mordides et ve de seguida el...
Sí, la mordida ve de Sud-amèrica, no? La paraula, em sembla.
No ho sé.
Em sona com a... Sí, sé que és un suborn, no?
Un suborn. O, però si parlo de cohecho...
A mi me'n van fer una de mordida.
Et van subornar?
No, vull dir, jo vaig haver de pagar una mordida.
Ah, però a Sud-amèrica.
No, a Txecoslovàquia. Bueno, quan encara era Txecoslovàquia.
Per fer què?
Doncs anàvem per una autopista, ens va parar un control de la policia, ens va demanar tots els carnets, tots els passaports, i quan els va tenir tots a la butxaca va dir: vostès han de pagar una multa perquè han sobrepassat el límit de velocitat. I vam dir: on està? Què ho comprova? Què ho demostra? Vostès l'han passat. I vam haver d'anar amb el cotxe a un poble, treure diners d'un caixer automàtic, carai, tornar al mateix punt, vam pagar, ens va donar els passaports i vam continuar.
Això també pot ser un xantatge, no?
Una extorsió.
Bé, en tot cas, mordida seria suborn, eh? I cohecho, suborn de funcionari?
Sí. Aquest, de fet, és un terme que ja existeix de fa temps, eh? No és que l'haguem creat ara pel diccionari. Aquest terme es va estudiar al Termcat ja fa bastants anys, de fet, del principi del Termcat.
I per tant, d'aquests nous que us hagueu tret una mica ara... No de la màniga, eh? Però que hagueu...
No ens hem tret res de la màniga.
Que hagueu establert o que hagueu volgut deixar-ne constància, perquè potser no eren tan coneguts, quin en podries destacar?
A veure, un que destacàveu ara vosaltres al principi era el carolant o la carolància, que en castellà ens documenta molt en obres terminològiques i en textos jurídics, i en català costava més de documentar. Llavors aquest és un dels que hem estudiat ara més profundament. Això fa un òrgan, el Termcat, que és el Consell Supervisor, que hi ha membres de l'Institut d'Estudis Catalans, i llavors aquest és el que el vam estudiar, bé del llatí querulans, que vol dir queixar-se o queixós. I una persona carolana és algú que posa moltes queixes i moltes... molts de plets.
O sigui, algú que es passa el dia denunciant altres és un carolant.
Sí.
I quan parlem de torró...
Sí, el torró veig que ha causat
home,
molta fortuna.
Home, perquè fa...
T'imagines allà al Nadal menjant torrons.
T'imagines un de Xixona i no és ben bé això.
Sí, fa referència a un càrrec ben retribuït, no? Sobretot normalment gràcies a les influències d'algú. I, de fet, l'hem recollit al diccionari perquè té relació amb la corrupció, però he de dir que és un terme normatiu, eh? El trobem al diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, aquest.
El torró. I els fons de rèptils?
Els fons de rèptils... Els fons de rèptils és un terme històric. Aquest també el vam estudiar per veure com era la millor manera per anomenar-lo en català, però de fet ve de l'època de Bismarck.
Ah?
De l'Alemanya. Fa referència als... Espera que ho busco, perquè no us vull dir malament. Els rèptils, inicialment, eren els opositors al govern. Llavors, ell el va crear com per donar suport als mitjans de premsa pro-governamentals. I a partir d'aquí va quedar fixat aquesta denominació.
O sigui, uns periodistes que cobren d'un govern o d'una institució per parlar-ne a favor, reben fons de rèptils.
Sí, sí.
Mira, n'has rebut no de fons de rèptils,
no sabia. Sí, 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 en factura. En factura. No estava pensant que això del torró, hi ha torrons que no són torrons de Nadal, que no són corruptes, però sí, són bastant delicte, trobo.
Ah, això sí, és veritat.
Alguns.
Delictius sí. Ho poden ser, per la duresa. Són alguns dels termes d'aquest diccionari de la corrupció i la transparència, just ara que parlem tant de corrupció i ja que hi ha tan poca transparència, com a mínim aquesta sensació, doncs ha estat bé repassar-ho amb l'Elisabet Casademont, a qui agraïm que hagi la nostra trucada. Elisabet, una abraçada, moltes gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Ahir el Jordi havia de penjar un quadre.
Ai.
Li vaig dir, segur que sabràs fer-ho? I ell, sí, sí, cap problema.
Ai, ai, ai.
Forada la paret? Ja que hi som, la canonada que passava per allà. Sort del RAC. Ens van arreglar la canonada i van penjar el quadre.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i viu amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
Quina ratxa! Quants maig portes?
150.
Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Arenós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la D.O. Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiòdico.com.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
A Wall Street tothom corre darrere dels diners. La Jennifer López i les seves amigues també.
Des del Crash, el club necessita clients. L'únic que hem de fer és pescar-los. I després exprimim la targeta tant com puguem.
Diners i festa sense fre. Què pot sortir malament? Estafadores de Wall Street. Divendres a la nit és la gran pel·lícula a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Arriba als cinemes Viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
I mira, ara sortirem a fer el cafè fora l'estudi. Però no diríeu mai on anirem. No anirem a una cafeteria normal.
On anirem, doncs?
Anem al metro.
Estació d'enllaç. Capítol 55.
Què era això, no? La sintonia d'estació d'enllaç.
És que podia ser d'estació d'enllaç o de Bruce Willis i no sé.
Però una mica picantona.
Molt sensual,
sí.
No?
Sí. Com es deia aquella sèrie? No era Setmanes i Media?
Segurament. Bé, segur que molts recordeu aquesta sèrie, Estació d'enllaç, aquella estació de metro fictícia que tenia el quiosc, que hi havia la Mercè Arànega, que tenia la botiga de records, que hi havia
el Pou.
Joan, Josep Maria Pou, que tenia el bar del Manel.
No podia deixar-ho, que com volien que ho deixés si treballava en un bar? I que no el podia tancar, el bar, per ella. I pel nano, per ells, no podia tancar el bar. De què, si no? Pares,
que lugares, tan gratos para conversar. Fa 20 25 anys hi havia prop de 100 bars al metro de Barcelona.
Què m'estàs dient?
100 bars al metro. Saps quants en queden?
100?
100.
És molt, no?
Però si són més bars que parades.
No va dir? 100 bars al metro de Barcelona.
Hòstia.
Avui en queden?
Ni idea.
13. I hem volgut enviar la Marta del Cor a fer un cafè en un d'aquests bars que encara aguanten a l'estació de Plaça Espanya, vaja, al centre de Barcelona. Marta del Cor, bona tarda.
Molt bona tarda.
A quina cafeteria ets? Com es diu? Quin ambient hi ha?
Doncs mira, estic al bar del metro de la línia 1 a Plaça Espanya. I ara que et senti això de fer el cafè, et creuràs que no he demanat un cafè encara?
Que t'has demanat un gin tònic?
No he demanat res, però té delicte perquè més els clients que estan aquí no m'han explicat, perquè després ja ho comprovaré jo, però que aquest cafè és de qualitat, que és boníssim, i a més a 1,30. Pocs cafès queden a 1,30 a dia d'avui a Barcelona, eh?
O el de la ràdio que tenim aquí a l'estudio, que és gratis.
Clar. Però aquest, clar,
vaja,
gratis, aquest és un dels
gratis,
ja en parlarem, eh? Perquè això dels cafès gratis els hi fa la competència. I aquest bar, on soc ara, és el bar del Xavi Anton, que fa, atenció, 23 anys que treballa de dilluns a divendres aquí, o sigui, gairebé mitja vida, perquè ara en té 49, i en un bar que està obert des de 4:45 del matí fins a les 7 de la tarda.
Què dius?
A veure, Xavi, a tu a quina hora entres?
Jo entro a 3:45.
Hòstia. Del matí, o sigui, no hi ha ni metro.
Més d'hora que l'Ostrella. Sí.
Tinc que preparar coses i a 3:45 estic aquí. I a 4:45 ja obren les portes i ja corre, perquè la gent vol agafar el tren al metro de 5:00 i ja corre.
Tu estàs aquí gairebé tot el dia, pràcticament, i sota terra sempre. O sigui, tu no saps si a dalt plou, si fa sol, si, no sé, si cau una bomba. Tu no t'assabentes de res.
Si cau una bomba.
Una bomba, jo crec que sí.
Pels clients que venen mullats i ja està plovent, si no, res.
De fet, em deies que aquí tens una bona col·lecció de paraigües. I escolta'm, tu quants cafès serveixes més o menys al llarg d'un dia?
Home, uns quants. Poden ser 200, 300, 400...
De fet, és que m'he dedicat a comptar-los aquí a la barra on som, perquè això és un bar, bàsicament, que té una barra llarga on es van aturant tots els clients, i té, els he comptat, 83 platets preparats, amb el platet, la cullereta i el cafè de sucre ben a punt, perquè quan arriba algú, entre que surt d'un metro, que fa un transbord o que va corrent a la feina, el Xavi trigui res simplement a preparar el cafè i servir-li. O sigui, està tot predisposat per servir ràpid, diguem.
Però, home, punt número 1. Això és un cop ja has fitxat, diguem-ne, ja has marcat la teva targeta, és a dir, has passat el torn.
Exacte, tu per entrar en aquest bar has d'estar en el metro, però també et diré que pots accedir sense pagar el bitllet de tren. Ho dic perquè m'he trobat alguns clients que baixen expressament des de dalt del carrer, que baixen aquí perquè volen fer el cafè amb el Xavi.
És correcte, gent d'autobusos, gent de fàbriques, vaig expressament a buscar el cafè.
Que els agrada el cafè que fas tu, els agrada la teva companyia, perquè portes aquí tota la vida i que baixen aquí a fer el cafè.
Però com entren si no tenen una...
El coneixen de tota la vida i saben que el cafè és bo, i bueno, també per la gent, l'amistat, al final és com una família. Aquí és gent de cada dia i el 95% dels clients són fixes de cada dia.
No, i deixa'm que t'expliqui, és que això és cert, perquè en tota l'estona que porto no ha parat de passar gent i el Xavi és que ni els hi demanava què volien. O sigui, saps allò típic que veiem a les sèries, a les pel·lis, que arriba algú...
Ja t'ho saps.
Lo deixia allò, el mateix de sempre. Doncs el Xavi ja ho sabia. O sigui, ja arriba algú i tu ja saps els que els has de servir. I a més ha servit a generacions de famílies, o sigui, avis, pares i fills.
Jo coneixo ja tres generacions, clar, porto aquí mitja vida i clar, ha començat gent que jubilava, venien les filles perquè anaven a la uni, les noies ja estan estudiant, o els fills, i ara amb els nens. I els nens dins de 4 dies vindran aquí a prendre cafè.
Perquè ara hi ha clients, Marta?
I tant, ara tinc aquí, mira, ara en tinc 1, 2, 3, 4, 5 clients.
És que em crida molt l'atenció, és a dir, al metro normalment la gent va amb pressa, vols arribar ràpid allà on vas, qui s'atura a fer el cafè aquí?
Doncs mira,
en comptes de sortir al carrer i fer el mateix cafè a dalt.
No, doncs jo, si et sembla, m'apropo a alguns d'aquests clients, que a més alguns aquí ja porten una estona. A veure, com us dieu vosaltres?
Jo, Jonathan.
I tu ets el...?
Fede.
I el Fede. I vosaltres veniu aquí cada dia?
Cada dia, sí, de dilluns a divendres, quan plego de treballar, em passo per aquí, estic un rato amb les amistats, amb els amics, amb el Xavi...
Ja, però són amistats, és a dir, tu no és que vinguis aquí amb els teus amics, és que s'han convertit en els teus amics del bar del metro. Has fet aquí, aquests amics?
Clar, des de fa 3 anys i mig. Ens vam començar a conèixer i dia darrere dia doncs, anem xerrant, anem prenent alguna cosa. I inclús amb aquest senyor, amb el Federic, doncs mira, que demà fins de setmana anem a córrer amb bicicleta i tal.
I us veu conèixer al bar del metro L1 de Plaça Espanya, eh?
Vam conèixer aquí al bar.
Vale, però jo vull entendre què fa que tu decideixis prendre el cafè en aquesta barra, aquí al costat del metro, amb el soroll, vulguis que no, dels trens, de la gent que camina, de les portes que es tanquen, en lloc de fer-ho a dalt, per exemple, en una terrassa. Per què el vols fer aquí?
Bueno, pues mira, perquè m'agafa de camí el treball, després el bon ambient, o sigui, puc tenir una conversació fiable amb una persona i tal, i m'hi he acostumat a això, mira, m'hi he acostumat i ja està.
I a més, dono fe que en Xavi...
És com una rutina diària. Ah,
clar, no, hi ha molta gent aquí de rutina. Digue'm, Garriga.
Que no has baixat sola al metro.
No he baixat sola, és que et vull presentar una altra persona. Vinga. Que està aquí al meu costat, que encara no ha demanat un cafè, però ja el farem, que és en Pol Caselles. Sí. Ell és arquitecte i és un expert en històries i en curiositats de la ciutat de Barcelona. Clar, Pol, abans ens deia en Garriga això, que fa uns 25 anys hi havia 100 bars als metros de Barcelona i ara només en queden 13. Quan van començar a aparèixer aquests bars? Des de quan en tenim a les estacions del metro de Barcelona?
Doncs jo diria que a partir dels anys 60, més o menys, que és quan la xarxa comença a créixer bé, no? Si mirem les primeres estacions, no n'hi havia, i és quan comencen a veure que hi ha més estacions d'enllaç, ja es fan vestíbuls més amplis, i és on encara en trobem avui en dia.
I eren gaire diferents del bar del Xavi que veiem ara? Perquè aquest bar em sembla que, Xavi, no l'has canviat. Des de fa 23 anys has fet alguna cosa, alguna reformeta?
Bueno, sí, he canviat una miqueta les llums, vinilos, però m'agrada l'estil antic perquè a la gent li agrada la barra. És un bar de carrer, però al metro.
I eren així des dels seus inicis, Pol, en general?
El que diu el Xavi ha canviat l'estètica, no? Però eren bars de barra, no són locals gaire grans, no ens hem d'imaginar. Potser en alguna estació sí que hi ha alguns que tenen taules, però locals amb barra, estrets, allargats, en els vestíbuls, clar, en punts de pas.
I com era la clientela d'aleshores, quan van començar això, als anys 60?
Doncs segurament com la que ve avui, tot i que n'hi havia més, gent que anava a treballar, gent que en el seu camí a la feina o en els seus camins diaris doncs aprofitava per fer aquesta parada a fer el cafè.
Perquè, Pol, l'any 94 s'estrena la sèrie Estació d'Enllaç. Hi havia alguna parada que tingués no només un bar, sinó també aquestes botigues, que si el quiosc, que si la casa del cap d'estació, la botiga de records o la botiga de roba. Hi havia alguna parada de metro així?
Sí, tant. Clar, a part dels bars també hi havia botigues. Per exemple, jo tinc present a Urquinaona o a Verdaguer, que hi havia botigues també que tenien ara al final roba, que han tancat no fa gaire anys.
De fet, en Xavi em diu que aquí n'hi havia.
Aquí hi havia de roba, hi havia un estanc de tabac, que ara no es pot, hi havia quios de premsa, hi havia botiga de xutxes, hi havia fins a una botiga de rellotges. És que aquí hi havia, eren a millor 8 o 10 botigues.
Era una ciutat sota terra.
Aquí hi havia 4 bars, aquesta estació. Hi havia dos a ferrocarrils, que és l'enllaç, i dos al metro.
I, Pol, això ha anat desapareixent per falta de clients, per dificultats administratives, o no sé si s'ha més o menys documentat, perquè ens estan perdent?
Jo diria que una mica de tot, perquè, per exemple, també veiem, no, que el metro cada vegada té més gent, i en llocs com Urquinaona, Verdaguer, que deia, no, doncs estaven al mig de les sortides, que no són especialment espaioses. Aleshores, suposo que els bars sí que mantenien més l'activitat, però el que són botigues, és veritat que la gent cada vegada hi duria a comprar menys. D'un quiosc potser sí, però també la premsa escrita també ha baixat. Aleshores, jo entenc que TMB ha preferit donar més espai perquè els fluxos de gent també siguin més àgils.
I, Pol, tu quin pronòstic fas d'aquest bar? Si haguessis de mirar, no sé, aquí uns anys vista, creus que la Pro, si ja en quedarà un, quedarà en Xavi i ja està? O creus que encara poden ressuscitar, que es mantindran? Quin pronòstic fas?
Jo crec que els que estan en estacions així importants sí, no? Que de fet són els que queden aquí, a Glòries, a punts on hi ha trànsit.
Trànsit i enllaç, sobretot hi ha enllaç, perquè aquí hi ha els ferrocarrils, línia 1, línia 3, estacions que no hi ha enllaç,
la gent ja surt
al carrer i supera el cafè. Aquí fa la paradeta, 5 minutets, 10 minutets, on hi ha enllaç, on hi ha Universitat, Catalunya, si no hi ha enllaç, aquestes estacions, res.
Estacions d'enllaç.
Hi haurà relleu aquí o què?
A veure, jo el meu fill està fent la seva activitat. A veure, m'agradaria que vingués, perquè aquí jo m'ho passo molt bé, la meva feina m'agrada. Però bueno, és molt dur, aixecar-se a les 4 a les 3 del matí, és duret,
Ha de ser duríssim.
A més, no sé si em sent el Xavi.
Et sent.
Ah, sí. Suposo, Xavi, que a més deus fer truites, no?
Sí, truites.
I les fas aquí o les portes de casa?
Les feu la meva dona.
Això anava a dir, perquè aquí hi ha una estrella a l'ombra, que és la seva dona, que de fet corre per aquí una mica amagada, que ella té una altra feina, però ella a casa seva va fent les tapes que triomfen bastant aquí a la barra, Vull dir, m'han dit algun client que... Què diuen per aquí?
Els del metro, que estan aquí fotent canya.
Els del metro.
Sempre igual.
És que jo havia sentit a dir, en alguns bars d'aquests, que fins i tot era tan habitual que la gent s'hi parés, que tenien clients ja que ja els hi tenien preparat l'entrepà embolicat, perquè sabien què passava amb l'agafar.
Però Xavi,
sí, sí.
Ara això va funcionar amb el WhatsApp. El WhatsApp, dintre de mil és un bocata, i dintre de mil tens el
brutal. Home!
Ara és el WhatsApp.
Que bé. Accepta comandes, en Xavi. Doncs... Si passeu per la L1 del metro, ja ho sabeu, li feu
doncs
un WhatsApp.
Ja ho sabeu.
Doncs a
Pol Casellas, gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda, per ajudar-nos a fer aquesta fotografia d'aquesta Barcelona que es va perdent, la de les botigues subterrànies i els bars subterranis.
Un plaer.
Marta del Cor, porta'ns una entrepà de truita.
Vinga, faig un cafè
sí,
i us el porto.
Sí, pot ser amb formatge a dins.
No, què dius? No us hi poseu per poc, a vosaltres.
Oh, a la tarda, formatge, no. Ah, del Cor, gràcies.
Vinga, una abraçada.
Ara venim.
Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
Entendre
és obrir els ulls.
Obrir la ment.
Obrir la ment.
Obrir la ment.
Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa, no té sentit queixar-se.
Cada dissabte a les 11 de la nit...
L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
Senyores i senyors, bon dia.
La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
Simplemente demuestra la desesperació de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
Jo havia cantat a l'Església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
Sí.
I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
És veritat que la cara però estava rara.
Era Shakira o no era Shakira?
Jo estic segura que sí.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Els oients dels matiners parlen sense embuts.
S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
Sense filtres.
Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
Sense pèls a la llengua.
I a més també podem anar a sopar, eh?
Sense vergonya.
Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
Però amb molta, molta cafeïna.
O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
A Catalunya Ràdio de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Tenim dues bones notícies. Extingit l'incendi al centre de recerca Irta Cresa de la Universitat Autònoma de Barcelona. 15 dotacions hi han treballat. Segons els bombers, el foc ha començat a l'exterior, en una caseta adossada al centre, i s'ha propagat a l'interior dels laboratoris, però ja està controlat. Extingit, de fet. I també controlat aquest, sí, l'incendi de vegetació agrícola que cremava el municipi de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, i continuen treballant amb 12 dotacions terrestres, però ja està controlat, per tant, no ens hem de preocupar d'això. Ara rebobinem. Perquè ens acostem a 4:45. És un bon moment per descobrir què fa algú que fa uns quants anys era molt present a les nostres vides i que potser ara li hem perdut la pista. Abra Borriols, bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
Avui ens posem musicals perquè has anat a buscar una banda de rock que ha tornat després de 10 anys de silenci.
Sí, 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 una banda nascuda a la Garrotxa l'any 2006, quan els seus integrants eren adolescents. Rondaven els 14, 15, 16 anys. Van estar actius durant 10 anys, una dècada en què es van convertir en un fenomen i van deixar èxits per a la posteritat. El 2016 es van acomiadar dels escenaris i ara, justament 10 anys després, hi han tornat.
Ah.
A continuació descobrirem què ha passat en aquests 10 anys d'aturada, com s'han guanyat la vida i com estan vivint el seu retorn. Parlem, esclar, de teràpia de xoc.
Ara direu, teràpia de xoc, què tocaven?
Sí, 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 segur, segur.
Això.
Sense tu,
home, jo no la sap.
No puc
sense tu.
La meva preadolescència, cantant això, Polseres Vermelles, eh?
Exacte, Polseres Vermelles ho va popularitzar i des d'aleshores, en fi, hi ha grups i cançons.
Ja eren? Ja existia la cançó i la van posar?
Sí,
o
perquè
la van fer especialment per la sèrie?
Aquesta cançó es va publicar en un disc el 2008, Escapa't amb mi, i la sèrie ho popularitza cap al 2010. És a dir, va bastant just.
Primer va i la cançó i després va la sèrie. Molt
exacte, exacte. I marca una època, el grup i la cançó. Ells, de fet, encara anaven a l'institut quan van aconseguir convertir-se de cop en la banda sonora de molts catalans. Fa uns mesos, com dèiem, van decidir tornar als escenaris amb una única gira d'un any, que, a més, és solidària i destina els beneficis a la lluita contra el càncer infantil. I ara que ja sumen uns quants concerts, hem volgut parlar amb el Ferran Massagú, cantant de la banda, per descobrir-ne tots els secrets. D'entrada, esclar, com està anant aquesta tornada?
La veritat és que està superant totes les expectatives que teníem. No sabíem ben bé com reaccionaria la gent, no?, després de tants anys, però el que ens hem trobat realment és amb un públic que no només se'n recordava, sinó que tenia moltes ganes de retrobar-se amb les cançons, no? A més, la gira solidària, doncs, dona un valor afegit a aquest retorn, aquest esperit solidari que sempre de la vida ha tingut Teràpia d'Això, que doncs el volíem continuar. Ara amb els festivals d'estiu, doncs, estem descobrint també una nova generació que potser no ens havia vist mai, i això, estàs en directe, és molt especial, no?, que a més de retrobar-te amb els fans de sempre, doncs, molta gent nova, més jove, pugui descobrir la nostra música.
Pares a fills, no, això?
Clar, clar, és a dir, ho van deixar el 2016 i justament aquesta gira el que celebra és això, els 20 anys del naixement de la banda i els 10 del seu comiat. I una dècada dona per molt. Què se n'havia fet de tots ells? A la banda són principalment 4. El Ferran, ara el sentíem, el Jaume, l'Albert i el Gerard. Doncs què han estat fent tots aquests anys?
Ara, ara.
Quan van parar, el primer que van fer va ser descansar, agafar aire i, bàsicament, seguim les nostres vides, no? Alguns vinculats a la música, d'alguna manera produint, composant o puntualment tocant, també. I altres cap a professions completament diferents. En Gerard és advocat, l'Albert és dissenyador, Jaume fa cine, jo sóc professor de secundària, en Gerard ha set pare, per exemple, en fi, seguim la vida i anar fent això així, que quan vam plegar era perquè necessitàvem agafar aire i també descobrir una mica qui era més enllà de Teràpia de Xoc, no?
Feines molt diverses, eh?
Sí, sí, clar.
Resulta és que un advocat, eh?
Bueno, dissenyador, professor de música, sí. Aquest encara, però clar, és que com que els va venir l'èxit d'adolescents, van haver-ho de tota aquesta vida, diguem, amb feines més, entre cometes, normals, les van haver de començar després. I, esclar, amb aquestes noves vides arriba un moment que diuen, va, tornem-hi. Però per què?
Tampoc hi va haver una gran reunió solemne ni un gran pla estratègic, no? Tot va començar amb una trucada d'en Gerard, que es va posar en contacte amb mi per exposar-me una mica aquesta idea, aquest desig, aquesta il·lusió que tenia de tornar a juntar la banda. Sí que ja tenia molt clar des d'un bon principi que seria per un any i que volíem que fos una gira d'aniversari per celebrar els 20 anys, que seria una gira de pocs concerts i que havia de ser una cosa bonica, de celebració, per retrobar-nos, per una mica celebrar l'aniversari i retrobar-nos amb tot l'equip i fer una mica de carretera, fer concerts i retrobar-nos també amb el públic.
El mono, eh?
Ai,
el mono.
Ara han trigat temps.
Sí, sí, 10 anys. I, de fet, els que sou molts seguidors de Teràpia, una mala notícia.
Ai.
Porten un bon grapat de concerts, diu que la rebuda del públic és espectacular, però que això no els fa replantejar-se la idea que tenien d'una única gira i prou.
Bé, el que sí que teníem clar tots és que volíem que aquest retorn tingués data de caducitat, no? Que tingués un principi i també un punt i final, que era una gira, doncs, en la que no volíem gravar material nou, no volíem entrar a l'estudi. Bàsicament, això, no venim a fer diners, venim a passar-ho bé, a celebrar la nostra història. Et puc assegurar que no hi haurà una sorpresa de i ara, doncs seguirem 3 anys més i gravarem un disco. Això et puc assegurar que no passarà. Les coses que m'importen són a prop,
però els meus amics i els meus amors. Bé, hi ha encara marge per veure'ls, no?, durant aquest any de gira.
Sí, sí, tenen bolos per davant, però sembla que no faran com aquells grups que diuen que pleguen, que tornen, que pleguen...
Això passa,
que tornen.
Ja no passa, això.
Això és d'agrair, perquè no, hi ha cada un...
Sembla bastant honest la cosa de... És que volem... Tornar a sentir durant una gira el rotllo de les gires. Que el rotllo de les gires és... Han de ser molt cansades. Jo no he cantat mai amb un grup ni
t'agradaria?
Bueno, m'hauria agradat, ara ja no.
Tot més mandra que res més.
Ara no, però el rotllo de la gira, de la, sí, de la furgoneta...
Té un
punt interessant i fins i tot addictiu.
Clar, i els retorna segur a aquell període, però vaja, diu que diners no en faran, però el que sí que fan, us ho asseguro, és, malabars. Ah. Perquè, clar, estan compaginant tota aquesta tornada amb les feines aquestes que comentàvem, dissenyador, advocat, etc. I fins i tot és que, clar, estan donant sorpreses als companys de feina que no sabien que aquell tio era de teràpia.
Un dels motius pels quals això serà només d'un any és perquè tots tenim les nostres feines, tots tenim les nostres vides, i sí que és cert que és complicat arribar a tot, perquè ara, bueno, està sent un any amb molts i molts compromisos, que hem de compaginar amb la feina, hem de demanar molts favors tots, però, bueno, el ser una causa tan bonica, no?, i tan noble, doncs, tothom s'hi està posant molt bé, però, bueno, és curiós perquè molta gent, doncs, està descobrint ara de... Ostres, que tens un grup, que ets el de Sense tu, que ets el de la cançó, ets el de la sèrie, ets el no sé què. Clar, ara cada acte que fem públic i així, doncs arribes a la feina el dilluns i és com, ostres, t'he vist aquí, t'he vist allà.
Una ovació els dilluns.
Ara descobreixo que la Judit és, no sé, una gran alegria.
Clar, clar, bueno, és que ja han començat a tocar aquest últim cap de setmana al Cabró Rock i ja et dic, serà un estiu mogudet per teràpia, és a dir, això sí, qui tingui ganes de veure'ls, que no va dir, que no va dir.
Doncs no va deu. A Teràpia de Xoc tornen després de 10 anys. Pausa i un programa que en teoria torna, també.
Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic...
Doncs millor.
Porta un amic Endesa i us emportareu 50 euros cadascun en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa per a ti d'Endesa i si és amb amics, millor.
El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
Quina ratxa! Quants maig portes?
150.
Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la D.O. Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i el periòdico.com.
Un de cada tres infants de Catalunya viu per sota del llindar de la pobresa. Amb les beques per a colònies i casals de la Fundació Pere Tarrés, tindran oportunitat de viure un estiu saludable i ple d'aprenentatges i experiències úniques. Ajuda'ns a transformar el seu estiu. Fes un donatiu a peraterrés.org.
Aquest estiu, la gran pregunta és...
híbrid o elèctric?
Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es. Quan el mal amenaça, elles li planten cara. Són la Sam.
I ara què?
L'Àlex.
Voleu jugar a bitllet?
I la Clover.
Oh, ho retiro tot.
Són espies de veritat.
Un, dos, tres, noies, feu dia que guanyaré.
Espies de veritat. Estrena el 22 de juny al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Roger Grandell, bona tarda.
Bona tarda.
Marta Montaner, com estàs?
Molt bé, i tu?
Queco abans m'ha comunicat que va tenir un ensurt.
Bueno, no m'ho torneu a fer mai més.
Què ha passat, Queco?
Home, que jo ja tinc una edat i...
Li feu cada any.
Els sustos aquests que foteu per antena, que si...
No renovem. I després sí que renovem. Ens fem molt els especials,
Molt ben interpretat, eh?
Sí, però és que ja ho deia de veritat, tot el que deia.
Bé, hi ha un puntet de...
Jo sento el mateix.
Hi ha un puntet d'equívoc volgut, no et facis el desmenjat.
Hi ha una sintonia de tensió al darrere.
Sí, que juga una miqueta. La cosa va cap a un lloc i en un moment donat agafes la...
Juanma Rodríguez.
Va, per allà!
Sí. Bé, doncs, bueno.
Jo ahir vaig veure el documental, eh?
Ei!
Vaja, el documental.
Així que eres tu.
Perdona.
És que no ho està mirant. No, sí que ho està mirant.
Sí que ho està veient molta gent.
Els números 1 de la plataforma 3CAT, però no cal ser sempre el número 1.
Però per què vols ser el número 1?
Ja ho és el com si fos ahir, que té una legió de fans increïble.
Ah, sí.
És que a vegades pot ser gent que es confongui, com si fos ahir que no surti d'aquí, com que tot acaba amb vi.
El Cabró Rock em diu un noi que em portava més a dintre que a fora. Diu... Roger... Sou molt bons, com si fos avui.
Hòstia.
No és el primer
cop, ni una. No és el primer cop que però, ens passa,
com
eh?
Com si fos avui, m'agrada molt.
Com si fos avui. Molt bo, molt bo.
Dic, hòstia.
Perdona, és dic nom d'una secció gràcies. Per recuperar coses antigues. Com si fos avui, amb Abraham Oriol.
L'any que ve, això, això l'any que ve.
Tu segueixes o no, Garriga?
La direcció... Com ho vas fer anar, tu? La direcció ens renova, és?
En renovarà.
La direcció ens renovarà.
Jo no sé si ho puc dir, això. Sí, vaja, és que no sé si ho puc dir.
Ah, doncs perdeu per pregunta.
Sí, hi compto, però no sé.
Bueno, és que hauríem de tenir algú altre, ja, si no, no? I tu ja hauries vist visites al despatx.
Ui, a vegades aquí hi ha visites sí. Que la gent les interpreta d'unes maneres. Ui, hem vist passar... I venia a saludar. No, ui, ja, pum, pum, ja es fan les pel·lícules. Mm. A dins la casa, eh?
Sí, 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 sí.
A dins la casa. Ara, he vist que una ovella entrant al despatx del director... Ui, ja està.
Farà la tarda, està.
Farà la tarda.
De fet, me la van proposar.
De veritat?
No.
Ah!
Home, no.
El Garriga no li estava fent gràcia.
El Garriga s'ha quedat a quadros.
Sí, sí, un rat.
No, no. A més, anava a rematar. Abans que t'ho diguessin a tu.
És igual.
No. Zero. En absolut.
Bé, avui tenim que no sortir... Avui tenim com si fos avui, a les 6 de la tarda. I veig aquí que teniu dos noms d'aquests que ens agraden. De la casa.
Espera't, perquè ara la Marta em deia per WhatsApp. Diu, tenim 28 pàgines de guió.
O sigui que alguna
és
cosa...
És massa.
Escriviu molt, trobo. A partir
massa.
De la pàgina 20 ja salten
després
coses.
Després diem, no, és que posem molta foto al guió. És igual. És que tothom sap que no acabarem aquest guió.
No, i a més, entre pàgines...
Què és el que entrarà les... segur?
La primavera de Can Escapa Gómez.
Això és bàsic.
Ara!
Sí,
això m'interessa.
A mi la resta, a mi quan parleu de Madrid no m'interessa, però Escapa Diana, dóna-m'ho tot.
De les poques parelles de perfectes que ens aguanten, eh?
Dóna-m'ho tot. Home, són fantàstics. Que els vaig veure al tren l'altre dia, no?
Ah, sí? Com que no? Tu ho sabràs?
Tu anaves amb tren?
No, amb un story.
Ah!
No.
Us havíeu trobat a...
No.
Sí, jo també. I dic, quan agafes tu el tren, que arriba mai.
És que estic pensant, fa molt temps que no agafo un... Ah, no, a l'abril vaig agafar un tren. A l'abril.
Hi ha molta gent que no pot dir el mateix i cada dia es menja...
No, jo
no sé
tinc molta
de
sort.
De...
Des del privilegi pots afirmar que des de l'abril no agafes un tren.
Sí, visc a Barcelona i treballo a Barcelona. Sí, doncs, és una sort.
És difícil agafar un tren si vius i treballes aquí, clar.
L'Escapa també va agafar un avió, eh?
Ah, potser era un avió que vaig veure.
Jo crec que la foto que vius... Era un avió i una foto fent morritos amb la Diana, cosa vol dir que estan perfectes.
Devia ser això. Potser no era un tren, era un avió.
Però un avió guai o...?
Un avió privat, no.
Un avió normal, no. I es van fer una escapada que no sé ni on és. És que, de fet, li podria enviar un WhatsApp ara per ampliar la informació.
Amb Vueling?
Amb el que hi hagi, l'Escapa.
No és Justin Bieber, saps què vull dir?
Amb Vueling?
La Diana, sí.
La Diana sí que és molt més estrella que en Roger, i ell ho sap.
Ja, però han d'anar al mateix avió, en principi.
Però no seria la primera parella
que
viatja.
Mira, et diré que hi ha una... Mira. Hi ha un famós... Ostres, ho puc dir, això, no?
Sí.
Però ens han dit que hi ha un famós.
Hi ha un famós, és un presentador de tele, que, tot i estar emparellat, ell preferia viatjar a primera classe, quan havia d'agafar un tren o un avió, i la seva parella en turista normal.
És un presentador habitual del que no surti d'aquí, com a tema?
Sí.
Que s'han de posar alarmes, a vegades?
S'ha de posar Bach, Tocata i Fuga. Tiriri, tiririririri.
Berenar!
Un aniversari? Una trobada d'amics? Una reunió d'empresa? Encarrega una estona boníssima amb tota la tradició dels productes de Forn de Cabrianes i forndecabrianes.com. Forn de Cabrianes t'ofereix l'hora del berenar.
L'any que ve podries fer tu la banda sonora del programa, Marta. T'ha quedat molt bé.
No, merci. No em va bé.
Amb la flauta travessera.
Ah, sí, clar que sí.
Ja, no.
Ell és flautista.
Ho hem de fer un dia. El dia internacional de la música, una cosa d'aquestes, ho farem.
Clar, és que fent-ne els dits com si tingués teclat.
Sí.
I els peus, com si fos un
orgue.
I el Brana, què?
L'Anna, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Has rebut una coca i no arribes a endevinar qui te l'ha enviat, no?
La veritat que no sé qui és, la veritat. No sé.
Home, però és algú que et vol dir alguna cosa bonica, en principi.
Sí, i tant, però què passa que no, ara mateix... I estic donant voltes i no sé.
Bé, doncs mira, ara et saludarà una persona, a veure si endevines qui és, ja pots saludar.
Hola. Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Qui és, Anna?
No ho sé.
Ai.
Anna, que sóc el Xavi, el teu marit, hola. Que jo sàpiga.
Que jo sàpiga.
Anna, que és el teu marit. Vaja, no sé quants en tens, però...
Tinc un.
Doncs sort, sort. Xavier,
sí, que jo sàpiga sóc jo.
Per què li has volgut enviar aquesta coca a l'Anna, Xavier?
Bueno, pues perquè ho sento. I dic, hòstia, l'Anna se'n mereix una o la pastisseria sencera, segurament.
Apa, que bé.
Oh, que maco.
Ai, bueno, mira, un detall que l'estimo molt. I això, i mira, una tonteria, un detallet.
Anna.
Sí, que maco.
Ai. Però no m'ha portat la coca, eh?
No li coneixes la veu, però és molt maco. A veure, clar, quants anys porteu junts? Que potser encara no t'has fet amb la seva veu. Quants anys porteu?
No, des del 2005.
Home, doncs té un anyet.
Ja hi ha temps.
Doncs res, anar practicant amb la veu, tu. A veure si la propera trucada l'enganxem a la primera.
Sí.
Mira que va, s'ho passen bé. Xavier, Anna, que rigueu molt i que compartiu moltes coses més. Una abraçada molt forta.
Moltíssimes gràcies.
És que simpàtics, Queco, fins la propera.
Vinga, aneu per l'ombra.
A les 6, com si fos avui, amb Roger Carabell.